Ona Bitlles, 107 FM.
Vet aquí que una vegada... Hola, Elena. Avui em sento entusiasmada, emocionada.
Hola, Anaïs.
Caram! I quina és la raó? He somiat que estava en una vida passada, navegava en un vaixell de fusta antic i vivia dedicada exclusivament a escriure contes. Un cop tenia un conte acabat, el ficava dins d'una ampolla de vidre tapada amb un tap de suro i la llançava al mar. Tenia tota la seguretat de que arribaria a mans de l'infant destinat a llegir-lo.
I et senties a gust?
Era la sensació d'estar on vols estar, no sé com explicar-ho.
Doncs saps què penso, Anaïs?
Què?
Que força semblant és la sensació d'estar aquí, a l'hora del conte, setmana rere setmana. És molt màgic poder compartir bones recomanacions de llibres i de cançons, així com narrar boniques històries. Recordo perfectament que de petita esperava el moment que la meva mare em llegia un conte abans d'anar a dormir. La seva veu, llegint en veu alta, era comparable al soroll de les onades del mar. Era realment relaxant i encara que ho veiés venir, sempre em quedava fregida abans d'escoltar el desenllaç de la història.
El primer conte d'avui es diu El bosc d'en Pau i va ser el conte guanyador de l'11è Premi Pilarín Vallès de contes escrits per nens i nenes de cicle inicial de l'escola Sant Miquel de Molins de Rei amb el pseudònim Lluna Meva i l'acompanyament de la seva mestra, la Maria Jesús Fuentes Roldón.
Alguns valors i conceptes, família, amics, amor, por, mort, malaltia, fragilitat, sacrifici, valentia, col·laborar, són els que es destaquen en aquest conte tan bonic. En Pau estava malalt, es passava la vida a l'hospital i trobava a faltar els seus amics i a la seva família. Tot i que l'anaven a veure cada dia, havia d'estar algunes estones sol. Aleshores, es posava a dibuixar tot el que s'imaginava que hi havia en el món de fora de l'hospital.
Ens anem a descobrir què hi ha al bosc d'en Pau?
Vinga, som-hi!
En Pau estava malalt. Es passava la vida a l'hospital i trobava a faltar als seus amics i a la seva família. Tot i que l'anaven a veure cada dia, havia d'estar algunes estones sol. Aleshores es posava a dibuixar, que li agradava més que jugar o mirar la televisió. Dibuixava i dibuixava arbres, flors, plantes i animalets, tot el que s'imaginava que hi havia amb el món fora de l'hospital. Però el que més dibuixava eren arbres. Els feia de totes les mides i amb fulles de tots els tons, verds, groguencs, vermellosos, marrons. Pintava arbres vells, joves, de tronc fi o gros. Dibuixava alzines, roures, pins, faigs i figueres. Els anava penjant amb les parets de la seva habitació i tota la gent que passava per allà s'aturava a mirar un moment i exclamava:
"Quina habitació més maca!"
Això li agradava molt i seguia dibuixant. Un dia es va adonar que li estava caient el cabell i tenia la cara pàl·lida i demacrada. Es va posar molt trist perquè ja havia vist altres nens per l'hospital amb aquell mateix aspecte i li feia molta por. Pensava que es podria morir i ho va preguntar a la mare. Ella i també els metges i les infermeres li deien que això li passava precisament per poder-se curar.
"M'ha de caure el cabell per poder curar-me?"
va preguntar al metge quan li estava escoltant el coll amb aquell aparell que mai no sabia com es deia, però que li agradava perquè no feia mal, només pessigolles.
"Sí, Pau, perquè la medicació et dona una cosa i te'n treu una altra, com un préstec que tu li fas."
"Deixo el meu cabell a la medicació i ella em curarà?"
"Això mateix."
"De debò? I per què vol el meu cabell?"
"Doncs t'agafa el cabell perquè és allò que no necessites per viure, jugar, dibuixar... Però has de ser fort i col·laborar amb aquesta medicació, que no és tan dolenta com et penses."
"Què és col·laborar?"
"Ser valent, resistir, no tenir por, imaginar coses que t'agraden. Tot això és col·laborar."
Aquella nit, en Pau es va dormir molt més tranquil, mirant els seus arbres de la paret i anava pensant mentre tancava els ulls.
Gràcies, cabell, per marxar del meu cap, perquè jo em curi.
De sobte, un soroll el va despertar. Eren passos de ratolí. Algú s'havia enfilat als peus del llit, perquè notava que li feien pessigolles. Va encendre el llum i va trobar assegut al seu genoll un humanet vestit de color verd fosc amb un barret que acabava en punta, igual que les seves orelles. Era un follet. No s'ho podia creure.
Ei, estic molt content de veure la teva habitació. Vols fer un petit viatge amb mi?
Ja m'agradaria, ja, però no puc sortir. M'estic curant i, a més, no tinc cabell.
Quina cosa. Jo no he tingut mai i no el necessito per res. Mira.
Es va treure el barret i va mostrar un cap pelat com un ou. En Pau es va posar a riure. Li va fer molta gràcia aquell personatge.
Tanca els ulls.
Quan va tornar a obrir-los, en Pau no s'ho podia creure. Estava en un bosc de debò, ple d'arbres de tota mena, tal com se l'imaginava quan dibuixava, i l'humanet li anava dient.
Mira, Pau, tots els arbres són molt macos, però ells no ho saben. I també n'hi ha que no tenen fulles, es queden sense i tampoc se n'adonen. Fins i tot alguns estan malalts, com tu, però ells segueixen fent el bonic al fosc. I no es posen tristos ni tenen por. Es dediquen a ser arbres i prou.
Això és col·laborar?
Això mateix, perquè formen part de la natura, com tu. I tots són importants, siguin com siguin.
Quan en Pau va obrir els ulls, tot estava com abans. L'habitació plena de dibuixos i ell al seu llit. Però es va posar molt content perquè ara ja sabia què volia dir ser molt important. Va decidir que quan es trobés una mica trist, tornaria a tancar els ulls i l'humanet l'acompanyaria al bosc per veure els arbres que mai no estan preocupats perquè tenen una feina més important, que és col·laborar.
El còmic, un conte escrit per Anna Espinac i amb il·lustracions de David Carretero, és un conte més de la col·lecció Els contes de l'àvia, recopilació que l'Observatori de la Infància i l'Adolescència, PAROS, ofereix a la seva plataforma digital per fomentar la lectura i difondre valors i hàbits saludables en la població infantil.
Afegir, Helena, que PAROS és un projecte impulsat per l'Hospital de Sant Joan de Déu amb l'objectiu de promoure la salut infantil i difondre coneixements de qualitat i d'actualitat en aquest àmbit.
Des que en Jordi va tenir la seva primera dent de llet, sempre ha procurat mantenir-les netes amb cura i dedicació. En Jordi es raspallava molt bé les dents tots els dies de l'any, sense excepció. Fins i tot procurava no menjar massa sucre. Fins que un dia, a la consulta del dentista, en Jordi descobreix que té dues càries. Quin desastre! I tant d'esforç per res!
Des d'aquest moment, en Jordi perd l'interès per tot. No creu que res pugui sortir bé encara que s'esforci a aconseguir-ho. Per sort, la seva companya de classe, Valentina, no pensa igual. S'acosta el dia de Sant Jordi i la Valentina sap com de bé dibuixa en Jordi. Per això l'anima a formar equip i crear un còmic. Ell escriurà el text i ell farà les vinyetes.
Creieu que el còmic de la Valentina i el Jordi serà un èxit? Deslliguem el misteri!
Des que té dents, el Jordi se les renta cada dia del món, i cada nit des de que li va sortir la primera, esclar. Els pares sempre li han dit que ho ha de fer per no tenir càries. Pel Jordi, raspallar-se les dents sempre ha estat molt important, tant com no menjar gaire sucre, perquè el sucre també desperta el monstre de la càries. El Jordi creia que tenia el tema molt controlat, però un bon dia totes aquestes certeses van fer una tombarella i...
dos queixals corcats.
li va dir la doctora Mayans. Assegut a la butaca de cala dentista, amb la boca oberta de bat a bat, el Jordi no podia entendre com podia ser que el monstre de la càries hagués fet niu en els seus petits queixals.
Jordi, de vegades, per més precaucions que es prenguin, els queixals es corquen. Que si l'esmalt, que si la saliva, que si...
Per més justificacions, el Jordi no podia deixar de sentir allò a dins de la panxa. Una mena de pes, una mena de pedra, una nosa que no li marxava i no li va marxar molts dies. Era la sensació de que no hi havia res a fer. Que les coses sortirien malament per més que s'hi esforcés.
Tant se val que no em torni a raspallar les dents mai més, si tinc càries de totes formes. Tant se val que corri la pista de bàsquet, si estem perdent de 20 tampoc no remuntarem.
Aquell pessimisme es va quedar a viure amb el Jordi, pensant-lo com un gra de raïm assecat al sol. Quan la mestra va demanar a tots els nens de cinquè que fessin alguna cosa per als llocs florals de Sant Jordi, el Jordi va rebufar.
Per què he de fer res? Si sempre guanyen els mateixos, per què em diuen que em tinc que presentar al concurs?
Però la mestra resultava implacable en aquestes coses. S'havia de fer alguna cosa pels jocs florals. No havia opció. Llavors el Jordi va tornar a rebufar, encara més fort, tot i el somriure de la Valentina, la seva companya de taula. La Valentina sempre duia una cua de cavall amb un mocador de colors que li subjectava. Devia tenir molts de mocadors, perquè els anava variant setmana a setmana, tots virulats com un escandalós dia de primavera. La Valentina i el Jordi no eren especialment amics, però la mestra els havia assegut junts feia unes setmanes, just després de l'episodi de la càries. Li va semblar que la Valentina li donaria una mica de llum al món del Jordi, que li arrufava el nas a la primera mosca que passava.
Podem fer alguna cosa junts, Jordiet?
Li va dir la Valentina al seu company de taula. Li havia dit Jordiet? Començava malament.
No, gràcies, ja m'apanyo jo sol.
A mi m'agrada això de fer poemes i contes. I tu dius això superbé. Fem un bon tàndem.
Se't dona bé fer contes? Que jo sàpiga, no has guanyat mai, oi?
La Valentina va rumiar un segon, sense perdre el somriure, i li va respondre que no, que mai no havia guanyat, però que l'any passat havia fet un poema que va fer pixar de riure a tota la seva família.
No perquè fos dolent, perquè era un poema còmic, esclar.
I llavors va esclatar en una riallada. El Jordi va negar amb el cap, com si la donés per perduda. Però si una cosa té la Valentina és que no es dona per vençuda. Mai. Tenia una idea, tenia un pla, i el 50% d'aquest pla era el Jordi.
Ja sé què farem, Jordi. Farem un còmic. Un còmic amb vinyetes i una aventura trepidant. La protagonista es dirà Magdalena i serà una nena que...
El Jordi feia veure que no l'escoltava, però no podia evitar sentir-la perquè la tenia a dos pams. Així que es va haver d'empassar tot l'argument del còmic que la Valentina es disposava a escriure i que ell havia de dibuixar, sisplau, per força.
No penso fer-ho, Valentina. No penso malgastar esforços en una cosa que no servirà de res.
Li va atzitzar el nen desganat. Llavors, la Valentina se'l va mirar molt seriosa.
Aviam, Jordi, alguna vegada s'hi ha sigut un bon còmic?
Doncs no, la veritat és que no.
Té aquest que porto la meva motxilla. Quan te l'hagis llegit, en tornem a parlar. Ah, i has pensat en els dibuixos? Ens hem d'afanyar a entregar-ho.
Aquell vespre, abans d'anar a dormir, el Jordi va obrir el còmic que l'havia deixat la Valentina. Aquells dibuixos li havien despertat la curiositat, així que va decidir fer-hi una ullada.
Va, ho llegiré, però segur que no m'agrada. Total.
Al cap de mitja hora se l'havia llegit tot i es disposava a tornar-hi just quan la mare va anar a apagar el llum, així que no va poder ser. L'endemà, en arribar a l'escola, el Jordi li va demanar a la Valentina si li podia deixar aquell còmic un parell de dies més. Ella va somriure i va dir que sí.
Però amb una condició, que em dibuixis la meva història per als Jocs Florals avui mateix.
Llavors el Jordi s'hi va pensar un segon i va remugar que sí, que d'acord, que faria els dibuixos.
Però no et pensis pas que guanyarem, eh? Guanyaran els de sempre i nosaltres ens quedarem amb un pam de nas.
La Valentina, sense deixar de somriure, va arronsar les espatlles com si no li importés el més mínim el que el Jordi li estava dient. El Jordi es va passar dos dies fent vinyetes. La Valentina i ell treballaven junts i ben avinguts, més del que el Jordi es podia haver imaginat mai. La seva companya de taula manava força, però els dibuixos que ell feia li semblaven tan al·lucinants que ell es va anar animant. Es mirava als papers i pensava que sí, que el seguia estava quedant un còmic la mar de xulo. I a poc el Jordi anava veient les coses més clares i aquella nosa que tenia a la panxa s'anava esvaint.
Jordi, t'imagines que guanyem? T'ho imagines?
I el Jordi gairebé s'ho va imaginar i va somriure i tot. S'havien esforçat molt i s'ho mereixien. Podien guanyar. Però no, el Jordi i la Valentina no van guanyar.
Ho veus? Ja t'ho havia dit, que no serviria de res.
Aquell pes a la panxa que havia sentit per primer cop, el dia de que la dentista, va tornar. I el Jordi es va alçar i se'n va anar cap al pati, no a llogar, sinó a remugar. Aquella mateixa tarda, la Valentina va trucar a la porta de casa del Jordi. Tenia una sorpresa per ell.
Has de venir amb mi a la plaça, si no te la perdràs.
Li va dir la nena, somrient com sempre, i amb un mocador verd i groc lligat a la cua.
Has de venir.
Morrut i rebufant per sota el nas, el Jordi va tancar la porta de casa i va seguir la Valentina fins a la plaça de l'Ajuntament, on hi havia tot de paradetes de Sant Jordi muntades per l'ocasió. En una d'elles, la de la única llibreria del poble, hi havia una colla de nens que anaven i venien, tots amb un llibre amb la mà i un paper a l'altre. Quan van arribar a la parada, el Jordi es va adonar què era aquell paper. Es tractava del còmic que la Valentina i ell havien fet pels Jocs Florals de l'escola. La Valentina n'havia fet còpies i les llibreteres s'havien ofert a posar-les entre els llibres que estaven a la venda.
No sabeu quin èxit que està tenint. Sou uns artistes, nois. Felicitats.
La Valentina es va mirar al Jordi i no va afegir res més. El Jordi va agafar una còpia del còmic i va pensar que sí, que feia goig, que sí que els havia quedat bé. Que pot ser, sí, que eren un parell d'artistes, tot i no haver guanyat cap dels premis.
I ara, veus de què ha servit presentar-nos?
El Jordi i la Valentina van fer molts còmics junts, fins i tot van fer cançons, perquè, a més de dibuixar, el Jordi era un gran acordionista. Mai no van guanyar cap premi, però creant les seves històries s'ho passaven tan bé que no els calia res més. El Jordi va tornar a rentar-se les dents cada dia, malgrat els queixals corcats, i va tornar a córrer darrere la pilota encara que el seu equip estigués perdent de 20 punts. Perquè, sí, les coses poden sortir malament, de vegades, però si no fas res perquè funcionin, sempre et quedaràs amb la incògnita del que hauria pogut ser.
La Pila de Papers és un conte de Blanca Bertran Soler, amb correccions de Rosa Maria Boec, extret de la plana web contesencatalà.com i enregistrat amb les veus d'Alba Piques, Rosa Casanovas, Montse Gómez i Lluís Miquel García.
Guardar i guardar coses només ens crea problemes. Hem d'intentar fer un exercici de selecció per saber què és allò que realment val la pena guardar. Per exemple, en Jaumet podria haver guardat només la carta de la seva àvia, ja que tenia un valor sentimental molt alt, però no va donar-li prou valor perquè també guardava moltes altres coses al mateix lloc. Escoltem el missatge que ens porta la Pila de Papers.
Vet aquí que una vegada hi havia un nen que vivia en un poblet amb els seus pares i els seus avis. Era un noi molt bufó i molt simpàtic, però tenia un problema, i era que guardava molts papers, papers de tota mena. Documents de l'escola, exàmens, apunts, diaris, revistes, papers d'embolicar. Li encantava fer piles i piles de papers a la seva habitació. A vegades, quan la seva mare entrava a l'habitació, li deia...
Ai, Jaumet, hauries de llançar tots aquests papers. És que la teva habitació està feta un desastre. És que no queda gairebé ni espai.
Però en Jaumet no li feia mai cas. I ell seguia i seguia acumulant papers i més papers a l'habitació. Tenia tants i tants papers que quan volia buscar alguna cosa que li semblava interessant, no la trobava. Però ni així feia neteja. Només acumulava i acumulava. Els avis d'en Jaumet es van anar fent grans i un bon dia, abans de morir, la seva àvia li va fer un regal.
Jaumet,
fill meu, vull que conservis aquesta carta. És una carta molt especial, perquè encara que jo ja no hi sigui, et permetrà tenir-me sempre a prop teu.
Descuida, àvia, la guardaré amb cura.
En Jaumet es va emocionar molt. Va fer una forta abraçada a la seva àvia i va guardar la carta a la seva habitació. Bé, millor dit, a la seva pila de papers de l'habitació. Els avis van morir i en Jaumet es va anar fent gran. De tant en tant, agafava aquella carta fins que un dia la va perdre entre tota aquella pila de papers. Com que ja havien passat alguns anys, la pila de papers era altíssima i era impossible de trobar-hi res. Un bon dia, en Jaumet estava jugant amb alguns amics seus a casa i un d'ells va proposar anar a jugar a l'habitació. Gairebé no hi cabien, però com que no volien que els pares els veiessin allà, i estaven ben amagats. Un dels nois va treure un encenedor que havia pres als seus pares i el va ensenyar a tots els seus amics. Com que sempre els deien que l'encenedor només el poden fer servir els grans, es van quedar tots ben enjornats veient com s'encenia la flama. Però, com moltes vegades que no fem cas als pares, les coses poden girar. En Jaumet i els seus amics estaven embadalits mirant com s'encenia i s'apagava la flama, fins que, de sobte, una petita ràfaga de vent inesperada va provocar que la flama anés a parar a la pila de papers d'en Jaumet i es va encendre ràpidament. Els nens van sortir corrents a l'habitació. Tot i que els bombers van venir molt ràpidament, ja era tard. Tota la pila de papers d'en Jaumet s'havia convertit en cendra. Fins i tot la carta de la seva àvia, que ara mai més podria recuperar.
Oh, si hagués fet cas a la mare, hauria sabut el secret de l'àvia, i ara ja mai més ho sabré.
El que no sabia en Jaumet era que, en aquella carta, l'àvia li deia que, amb ordre i temps, es troba el secret de fer-ho tot i de fer-ho bé.
Fa dies que tinc al cap de recomanar un llibre molt especial. No sé si el coneixes, Anaïs. Es diu Bali la Valenta. És un llibre escrit per Ramon Grau i il·lustrat per Juli Il·lustrador, de l'editorial El Cep de la Nansa i recomanat per infants a partir de 6 anys.
He llegit el primer i també la segona part de la Bali la Valenta i em va agradar molt. Deixa'm que expliqui als oients a l'hora del conte que la gosseta Bali la van llançar al mar el dia que va néixer. Però va sobreviure i des de llavors només pensa en tornar a casa. Pel camí es troba amb noves amistats i demostra molt de coratge. Per això li diuen Bali la Valenta.
Bali la Valenta forma part de la campanya Para los Valientes de l'Hospital Sant Joan de Déu i té com a objectiu construir el centre més gran d'Europa i un dels més importants al món per investigar el càncer infantil. Recordeu! Bali la Valenta, escrit per Ramon Grau, amb il·lustracions de Juli Il·lustrador, editat per l'editorial El Cep de la Nansa i recomanat per nens i nenes a partir de 6 anys.
Avui ens volem acomiadar amb el meravellós piano de Meritxell Neddermann. Nascuda a Barcelona el 1990, des de molt petita, als 13 anys, va aprendre a tocar el piano. Ho va fer al Conservatori del Bruc, d'on es gradua amb una menció d'honor 6 anys més tard.
Durant uns anys, combinava els estudis clàssics amb els estudis de jazz i música moderna al taller de músics. El mateix any que comença composició a l'Escola Superior de Música de Catalunya, rep una beca per assistir al Berklee College of Music de Boston, als Estats Units.
A més de compartir escenari amb artistes com De Mario Castro Quintet, Meritxell Neddermann ha tocat en reconegudes sales de tot el món, com el Teatre de la ONU a New York o The American Music Hall a San Francisco.
Actualment resideix a Barcelona, on segueix composant, tocant amb diferents projectes i treballant ara en el seu segon disc, Suelta. Avui ens acomiadem de l'Hora del Conte amb el tema T'esperaré una mica més. Esperem que la nostra recomanació us agradi i recordeu, des de l'Hora del Conte, volem que el vostre dia a dia sigui un conte bonic.
Deixo que m'abracis fort, encara que això s'acabi. No ens acabem de trobar, mai hem pogut fer-ho fàcil. Busco alguna excusa per tornar a trucar-te, veure't un cop més. Sento que ho podem intentar aquesta vegada, però vols una mica més de temps. Si ara et vols perdre, t'esperaré una mica més.
Ona Bitlles, 107 FM.
Vet aquí que una vegada... Un dia dels més esperats per tots els que ens agrada llegir i contar contes és el dia de Sant Jordi. Els carrers i les llibreries s'omplen de gent esperant adquirir aquells llibres que volíem. I com no, la rosa, per aquella persona que estimem, o bé, simplement per a nosaltres. Hola, Helena.
Hola, Mercè. Digues que sí. Jo ja sé quin llibre em compraré. I de ben segur que tu també tens pensat comprar-te'n un. El que no tinc clar és si tindré rosa o no.
A veure, Helena, a veure, Mercè... Com voleu que m'oblidi de vosaltres? Jo seré el vostre Sant Jordi i us portaré una rosa. Què dic, una? Una per cada component de l'hora del conte.
Gràcies, Lluís! Jo ja l'espero!
Avui, a l'hora del conte, us portem només dos contes. Però dos contes de Sant Jordi que no podreu trobar enlloc més que aquí, a l'hora del conte d'Ona Ditlles. I que, com sempre, els podreu escoltar a través de la vostra emissora, gràcies a la xarxa de comunicació local.
El primer conte es diu La Bigotuda de Montblanc, escrit i narrat per la nostra companya de l'hora del conte, l'Anaïs Torra, que ens explica la història d'una singular princesa i un encara més singular drac que no li agradava la carn.
Una història molt bonica de la llegenda de Sant Jordi amb les veus de l'autora, l'Anaïs, el drac interpretat per l'Oriol Romeu, una molt bonica princesa amb la veu de la Brenda Cordero, un príncep al que li posa la veu en Josep Costa i la resta de veus, entre altres, les vostres i la meva.
Vinga, va, sense perdre més temps, anem a escoltar La Bigotuda de Montblanc.
Ja fa anys i panys, quan les estacions de l'any es diferenciaven de manera desorbitada, existia un drac molt gran que treia foc per la boca i es menjava les persones. Sabem que del dit al fet hi ha un tret, així que aquell drac s'enfotia molt de l'etiqueta que la gent dels pobles li havia assignat i a la vegada aprofitava per aconseguir el que necessitava per subsistir. Si algú hagués dedicat una mica de temps a observar i conèixer el drac, l'hagués definit com una bèstia juganera, divertida, afectuosa i molt noble. El cas és que això encara no havia passat mai. Quan el drac va complir 550 anys, ja estava esgotat de fer una vida nòmada i va decidir d'instal·lar-se de manera definitiva a una cova amagada entremig de plataners i d'altres arbres autòctons de la zona de Montblanc. Val a dir que els dracs vivien una mitjana de 600 anys i que normalment, quan morien, era de pena. La pena de no haver fet mai cap amistat. Un cop instal·lat a la cova, es va sentir per primer cop a la seva vida en un estat de benestar molt agradable.
Oh, quina bona sensació! Aquí de segur que ningú em molestarà i em podré alimentar fàcilment dels vegetals que les persones del poble cultiven en les seves hortes. També hi ha molts arbres fruiters, nyam, i un rierol amb l'aigua fresca.
I com feia cada vespre, va tancar els ulls i va començar a imaginar-se boniques històries a on viatjava per tot el món, coneixent altres individus i vivint boniques experiències. Va quedar ben adormit. L'endemà al matí es va despertar de sobte i no podia parar d'estornudar.
Atxus! 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 Què redinori em passa ara? Brrr!
Resulta ser que el nostre drac tenia, sense saber-ho, una fortíssima al·lèrgia als plataners. D'una volada va tenir que sortir de la seva cova i fugir ràpidament d'allà per trobar un trosset d'aire lluny de la font de la seva al·lèrgia. Volant, volant i estornudant, va aterrar al mig d'una plaça de poble i allí va fer l'últim esternut. Aquell esternut va ser tan i tan potent que, a banda d'una bona esquitxada de mocs verds, va treure una bafarada de foc que va cremar l'estàtua del rei de Montblanc. La gent del poble, aterrada, van començar a córrer i a cridar esparverats, aterrats.
Atxus!
Socors, socors! Auxili! Auxili, escolteu, un enorme drac ferotge ha cremat l'estàtua del nostre rei i es vol menjar la nostra canalla i també les nostres ovelles.
Aviseu al rei i protegiu a la nostra princesa. Aquest drac l'envia a Satanàs i vol aniquilar el nostre poble.
El nostre drac, gens sorprès per la reacció de les persones d'aquella vila, sabia ben bé que per molt que intentés explicar-se ningú l'escoltaria. Així doncs, va aprofitar-se de la situació i va adreçar-se cap a la porta de la botigueta dels remeis per trobar una medicina per la seva al·lèrgia.
Bon dia, senyor remeier. Dóna'm d'immediat un remei per la meva al·lèrgia als plataners.
Oh, i tant tu! Aquí té, senyor drac. Amb una sola ampolla ja no tindrà més al·lèrgies molèsties.
Oh, just el que necessitava.
El nostre drac va marxar volant cap a la seva cova i es va prendre tot el remei tal i com el remeier li va recomanar. Tot seguit es va posar a dormir una estona. Mentrestant, a Palau, el rei de Montblanc i els seus súbdits planejaven com abordar una situació tan complexa i perillosa com la que se'ls hi havia presentat. La princesa estava a la seva cambra per ordre del rei i ella, que era molt inquieta i aventurera, no deixava de queixar-se.
Pare, pare, deixa'm sortir immediatament!
Els seus crits eren tan intensos que feien tremolar Montblanc. La gent del poble ja coneixien bé el caràcter de la princesa i es posaven les mans al cap per la decisió del rei de tancar-la a la seva habitació. La princesa de Montblanc lluïa un llarg i cultivat bigoti negre que duia en forma de rebel·lió contra les diferències que havia patit respecte al seu germà Octavi. A ella l'havien deixat sempre de banda a l'hora d'afrontar crisis del poble i n'estava ben tipa. Després d'un parell d'hores de sentir cridar la princesa, el rei en va tenir prou i va decidir obrir-li la porta de la cambra.
Filla meva, bigotet meu, no t'enfadis, sisplau. Ja ho tenim tot decidit. Per tal d'evitar que el drac ferotge ens aniquili a tots i totes, cada dia li farem entrega d'una persona que quedarà exclosa del sorteig. La única persona que quedarà exclosa del sorteig ets tu.
Què, què? I què tinc jo d'especial que no tinc la resta de filles del nostre poble? Em nego en rotund. Si no puc participar al sorteig diari com la resta de vilatans, em posaré a cantar òpera 24 hores al dia.
El rei i els seus súbdits es van agenollar davant de la princesa suplicant de que no ho fes. Els cants d'ella eren com escoltar a 40 gats en zel a la vegada. Un horror!
Filla meva, no cantis, sisplau. La meva obligació com a rei és la de protegir-te.
No, pare. La teva obligació com a rei és la de protegir a tota la nostra comunitat.
I aleshores va passar. La princesa va començar a cantar òpera. Vilatans i gent de palau es tapaven les orelles horroritzats, fins que el rei no va tenir més remei que cedir al desig de la seva filla.
D'acord. Participaràs al sorteig diari com la resta de vilatans? Uf, quina filla que tinc.
Així doncs, al vespre, van dur a terme el primer sorteig a la plaça de la vila. Mentrestant, el nostre drac seguia plàcidament dormint i aliè a tot el que estava succeint.
Vilatans i vilatanes de Montblanc, he avisat el fill d'un gran amic per tal de que ens vingui a ajudar i ens salvi de la mala situació que estem vivint aquí a Montblanc. El cavaller Sant Jordi arribarà en breu per treure'm les castanyes del foc. Mentrestant, cada dia farem un sorteig per entregar a una persona que serveixi d'aliment al ferotge drac.
La gent del poble estava aterrada i desitjant mentalment de no ser escollits com a present pel drac.
Espero que li toqui a la mala pècora de la filla de l'encarnita. Així jo no l'hauré d'aguantar ni un dia més a la feina.
Espero que li toqui al Joaquim, aquell que es va apoderar de les terres del meu pare.
I atenció, comencem el sorteig.
D'una enorme urna, el rei va extreure un paper tancat i el va obrir lentament davant l'expectació de la resta dels presents.
I la persona escollida és... en Bartolomé de Can Bonastre!
Què? Què? Jo? Però jo, jo! Ai, mareta meva, quin mal destí!
Així doncs, els súbdits del rei van acompanyar Bartolomé fins la porta de la cova del drac. Un cop allí, el van deixar i van sortir escopetejats cap a casa seva.
Hola! Oh, hola! Això que hi ha algú?
El drac, davant d'aquell rebombori, es va despertar contra cor i va sortir sobtadament de la cova amb cara de pomes agres.
Qui redimonis ets tu? I què vols?
Doncs jo sóc la teva presa. Vinc per alimentar-te, tu.
Alimentar-me? Però si amb tu no en tinc per res.
Ah, no? Home, ja sé que sóc una mica esquifidet, però vaja, no et queixis que a mi m'hi va la vida amb això, eh?
Jo no menjo persones, menjo verdures, no entens?
Doncs, sincerament, no gaire.
Vinga, va, torna cap a casa.
Ui, no em creuran si els dic que no m'has volgut menjar, em penjaran a la forca...
Escolta, i si et porto un lloc millor? A un lloc on puguis ser realment qui ets i no depenguis del que pensi la gent del teu poble.
Doncs mira, fantàstic, això és just el que sempre volia.
Així doncs, el nostre drac va agafar en Bartolomé i volant, el va dur a un poble de muntanya al Pirineu, a on ell s'hi va quedar contentíssim. L'endemà, a l'hora del sorteig, el rei va tornar a treure un nou paper.
I la persona escollida és...
Oh, no! La meva filla bigotuda, no!
Oh, no pateixis, pare. És el meu deure. Igual que va fer en Bartolomé, jo també em donaré el drac pel meu poble.
Entre plors i moviments de mocadors, van despedir a la princesa i la van deixar davant la porta de la cova. Un cop allí, el drac va tornar a sortir de la seva cova perplex i ja una mica mosca amb tot plegat.
Aviam, què passa ara?
Hola, drac. En nom del meu poble, m'entrego a tu com a pressa.
Què pesats que sou, a Montblanc. Jo em començo a estar tip.
No em vols menjar?
M'ennuegaria amb el teu bigoti. Si ets princesa, deus saber moltes històries. Explica'm un conte.
I així ho va fer la princesa. Mentrestant, al poble, l'arribada del cavaller Sant Jordi va generar un bon rebombori entre els vilatans.
Cavaller Sant Jordi, ajuda'ns!
Val a dir que el cavaller Sant Jordi era un fatxenda dels bons. Buah! Estava ben acostumat a ser l'estrelleta de tot arreu i el seu narcisisme i egocentrisme es feien evidents.
Rei, si voleu que salvi la vostra filla i el vostre poble, m'hauré d'entregar la princesa per sempre més.
El rei, a contracor, tot i que a la vegada alleujat pel fet de que era clar que la seva filla no era de les que tenia previst contraure matrimoni, va accedir. Mentrestant, la princesa i el drac van establir una bona amistat i van decidir de marxar junts cap al castell de Tamarit a viure a prop de la platja i a conèixer a Paf el drac màgic. Quan el cavaller Sant Jordi va arribar a la cova, el drac i la princesa ja tenien tot a punt per marxar.
Drac, entrega'm a la princesa i fuig d'aquí o et mataré.
Cavaller Sant Jordi, us esteu equivocant. Deixeu el drac en pau.
Princesa, ara sou meva. Així que, en vista de que us heu posicionat amb el drac, hauré de matar la bèstia i us duré amb mi cap al meu castell.
Sant Jordi va atacar el nostre drac i aquest es va voler defensar traient foc per la boca. Va agafar la princesa i van marxar volant amb la mala sort que van xocar amb un roser enorme i ple de roses.
Ai, au! Quin mal fan les punxes!
El drac va emprendre el vol i a la princesa li va quedar una rosa enganxada al bigoti amb gotes de sang de les esgarrinxades del roser. Quan va aconseguir treure-la, la va llançar i la va recollir el cavaller. Sant Jordi, per no assumir la derrota, es va inventar que aquella rosa havia sortit de la ferida que ell li va fer al drac amb la seva espasa i va escriure una carta des del seu castell explicant que s'havia casat amb la princesa de Montblanc. El nostre drac, la princesa i el paf drac màgic van ser feliços a Tamarit i el nostre drac va arribar a 1.500 anys de vida. En Bartolomé va tenir 5 canalles al poblet del Pirineu. A Montblanc van decidir de tenir una llegenda per poder garantir el turisme per sempre més.
Com bé us dèiem al principi del programa, els dos contes que us portem aquesta setmana són contes de Sant Jordi. El segon conte es diu Zèfir i l'autor és el nostre company Joan Serra, que sempre ens sorprèn amb les seves extraordinàries narracions.
Zèfir, que així es diu el conte, ha estat guanyador del 15è Premi Literari de la Vila d'Almenar i és tot un luxe per nosaltres compartir-lo amb tots vosaltres que cada setmana escolteu l'Hora del Conte.
Zèfir és una metàfora distòpica de la llegenda de Sant Jordi. El relat vol avisar que, en els nostres temps, el drac es presenta en formes diverses: les xarxes socials, la intel·ligència artificial o el control de les fonts d'energia. Però, a diferència de la nostra llegenda, no hi ha cap cavaller que ens alliberi de la tirania. Tan sols ho farà el raonament i els valors que ens defineixen com humans.
Estic impacient d'escoltar aquest nou relat. Anem-hi, Mercè?
I tant, anem-hi!
La porta del balcó de l'Ajuntament s'obrí, provocant un murmuri d'expectació entre els veïns que feia hores es concentraven a la plaça. L'alcaldessa va demanar silenci i un cop la gentada va callar va dir: «Els tribunals ens han donat la raó, per tant, però la gent ja no l'escoltava. Tot eren abraçades, barrets a l'aire i ballarugues als compassos de la banda municipal de música. La celebració va durar fins a altes hores de la matinada, amb sardinada i castell de focs inclosos. L'alegria era lògica. L'aerogenerador donaria autonomia energètica a la petita vila. Era una reivindicació que feia anys que rodolava pels jutjats, allargant-se desesperadament a causa dels entrebancs que hi posava la companyia elèctrica Fiat Lux, que tenia el monopoli de la producció i subministrament de l'electricitat a tota la illa. Els directius de la companyia veien en la petició de la petita vila un exemple que podrien seguir les altres poblacions. Els arguments presentats per la vila de Benfort bé servien també a les altres poblacions. Es fonamentaven en el testament de la baronesa Herbígia de Castellfort, senyora feudal de la illa, redactat l'any 1638 i servat a l'Arxiu Nacional. Entre d'altres clàusules, una era la que donava raó a Benfort: «Elementa autem adeo creata sub mea jurisdiccione sunt, ut aqua fluminis aqua pluvilis sol et ventus quaedo aufrendum subditis meis mundus autes mundus est», que vol dir que són de la meva jurisdicció els elements creats per Déu, com són l'aigua del riu, la de les pluges, el sol i el vent, els quals cedeixo pel seu gaudi als meus súbdits mentre el món sigui món. Un matí tardoral arribà una caravana de camions que transportaven les peces gegantines del molí eòlic. 4 operaris van necessitar 4 dies pel seu muntatge. El diumenge, un cop enllestida la feina, la totalitat dels veïns es reuniren a l'entorn del gegantesc aparell amb visibles mostres d'emoció. L'alcaldessa va pronunciar un encès pregó celebrant l'aconseguida independència energètica. A continuació, després d'un llarg aplaudiment, el cronista oficial de la vila va fer una lloa a l'obra de la baronesa Herbígia de Castellfort, a la qual titllà de pionera contra la globalització i el monopoli de les energies. En acabat, el mossèn de la parròquia va espargir aigua beneïda sobre la base del molí. Fou llavors, tan sols una anècdota que temps més tard haurien de recordar els vilatans amargament com el primer senyal de la tragèdia: les gotes d'aigua El contacte amb el metall va empatar com volves de pólvora emetent una forta sentor a sofre. El mossèn es va persignar pres d'un malèfic presagi i cercar l'alcaldessa amb la mirada. Però la banda de música ja tocava pas dobles que la gent ballava entusiasmada, inconscient del perill que s'havia instal·lat a la vila. Els primers mesos, Zèfir, que és com s'havia batejat l'aerogenerador, després d'una enquesta entre els escolars de Benfort, va complir perfectament la seva missió. Les pales remaven el vent i el convertien en l'electricitat que consumien les llars, els fanals dels carrers, l'Ajuntament, l'escola, el casal de la gent gran, el petit poliesportiu... Fins que un dia, sense cap raó tècnica evident, va deixar de funcionar. Molts veïns s'atensaren a l'Ajuntament demanant explicacions i alguna solució ràpida. L'hivern era dur i el fred s'anava apoderant dels edificis. A les cases no es podia cuinar i més d'una persona gran havia ensopegat els carrers per manca d'enllumenat. Els operaris de l'empresa del molí eòlic van trigar 3 dies en aparèixer, que van resultar un calvari pels habitants de Benfort. Després d'hores de comprovacions, van arribar a la conclusió que no existia cap fallada en els mecanismes de l'aparell. No se'n sabien avenir. Aviat va córrer el rumor que es tractava d'un sabotatge de la companyia elèctrica Fiat Lux. Algú parlava de presències estranyes dies abans de la fallada, siluetes negres que oronejaven al voltant de Zèfir. Un brugit estrident des de les alçades va fer que molta gent mirés al cel. Una bandada d'ànecs salvatges volava en direcció al sud en cerca de latituds més càlides. Va ser just quan passaven prop de les pales que el mecanisme inexplicablement s'engegà. El moviment circular va crear un corrent d'aire amb una força centrípeta que engolia les aus. Durant uns instants d'horror, la gent aplegada al voltant del molí va assistir a un bany de plomes i sang entre crits esfereïdors dels ànecs que es veien atrets mortalment cap a les pales. Acabat l'holocaust, cobert de regalims sanguinolents, Zèfir seguí funcionant i, de nou, l'electricitat arriba a la vila. L'incident va anar oblidant-se amb el pas dels mesos. L'estiu ja s'instal·lava. La canalla havia acabat l'escola i omplia de jocs i rialles els carrers i la piscina de Benfort. I la brigada municipal ja preparava l'embalat de la festa major. Però al matí del dia assenyalat pel sarau, Zèfir aturà les pales. El secretari de l'Ajuntament telefonà immediatament a l'empresa constructora del Giny. Una senyoreta molt amable informà que, essent temps de vacances, anava en curs de personal i el que encara estava derretent i en tenia per dies. De res van servir les súpliques del secretari explicant que estaven en plena festa major i que aquella nit hi havia el ball de gala. A l'altra banda del telèfon, la veu femenina es desfeia en lamentacions, insistint en la impossibilitat de fer la reparació aquell mateix dia. Però el secretari ja no escoltava, tot i tenir l'aparell enganxat a l'orella. Des de la finestra del despatx va sentir els trets d'escopeta dels caçadors del poble obligant a aixecar el vol a un estol de guatlles que s'estava entre les tiges tallades d'un camp de blat. Algú s'hi havia acudit repetir l'escena dels ànecs, però les guatlles passaren il·leses entre les aspes. Una colla de gossos dels caçadors empaitaven les aus lladrucant i quan estaven a tocar el molí, de sobte, amb un sorronc i aterridor, es posà en marxa trinxant els quissos de manera atroç davant l'esturament i la basarda de la gent que veia aquell espectacle dantesc. En un gest d'impotència i ràbia, un dels caçadors escopetejà Zèfir i fou seguit pels altres amb una pluja de bales. Però el molí seguia impertèrrit el seu mortal moviment circular, de nou banyat de sang. Aquella nit, tot i dur-se a terme el ball, surava en l'ambient una certa intranquil·litat entre els veïns. Es percebien mirades fugisseres en les parelles de ball cap a Zèfir, omnipresent a la vista des de qualsevol lloc del poble. L'endemà, el mossèn demanà a l'alcaldessa que es reunís els regidors i l'anessin a trobar a la rectoria perquè tenia quelcom important a compartir sobre Zèfir. Però en arribar al despatx parroquial, tenia la porta tancada i ningú tenia el timbre. Van dirigir-se cap a la vivenda. La germana del mossèn estava intranquil·la. Explicar que de feia dies que el capellà estava com enfebrat, dient coses horribles i a voltes inintel·ligibles sobre aquell molí. Passava hores resant de genolls davant de l'altar i aquell matí, ben d'hora, sense dir-li res, va sortir de casa amb un crucifix i la relíquia de Santa Rita, un tros de l'estella que Cris li va clavar al front, que comprà la baronesa Arbrígia a l'abadiesa del monestir de Càssia, on reposava el cos de la santa. El grup, apressat, es dirigí cap al molí eòlic. El carreró estret pel que transitaven anava fent corba fins que desembocava de ple a la plaça on estava instal·lat Zèfir. A El cos del mossèn estava fet trossos, enganxats a les aspes que feien el seu recorregut mortal. Es feia impossible, i més en aquells instants d'estupefacció en què estava l'alcaldessa i els acompanyants, distingir les diferents parts de l'anatomia del dissortat sacerdot. Estranyament, al passar davant del terra una de les pales, va caure el crucifix i la relíquia de Santa Rita. El terror va sobrevolar les cases i els carrers de Benfort al córrer la notícia de la cruel mort del sacerdot. Aquella mateixa tarda, reunit el consistori d'urgència, va entrar a la sala de juntes la germana del finat amb una carta escrita pel seu germà i que havia trobat a la taula del despatx. El seu contingut no va fer més que reforçar la macabra hipòtesi de l'alcaldessa i alguns dels regidors. Zèfir funcionava amb sang. Necessitava l'ofrena de la sang a canvi de produir l'electricitat que la vila necessitava, com un antic déu asteca assedegat de l'elixir roig de la vida. Van prendre la decisió d'inhabilitar l'aerogenerador, però va ser endebades. A més de la impossibilitat tècnica dels enginyers de l'empresa constructora per desconnectar els circuits, dues vegades que es van enviar tècnics a solucionar el problema, van ser engolits per la força centrípeta de les aspes i els operaris reduïts a masses sanguinolentes. Es va provar d'oferir regularment animals per saciar Zèfir, però havia tastat la sang dels humans i es negava a funcionar. Es va fer un referèndum entre els veïns de Benfort. Es demanava sí o no a la possibilitat de retornar a l'antic subministrament elèctric de la companyia Electric Fiatlux. La negativa va ser aclaparadora. Eren gent orgullosa. No volien fer marxa enrere ni perdre aquell privilegi secular de ser els amos dels seus elements naturals. I a partir d'aquell dia, cada any, es duia a terme un sinistre sorteig entre els veïns de Benfort sense distinció d'edat, sexe, professió. El designat per l'atzar era immolat en sacrifici a Zèfir, que agraït fuetejava el vent proporcionant l'energia que havia esclavitzat la vila.
Sant Jordi arriba com un cavaller. Amb la seva llança travessa el carrer. Ja veu la princesa que el drac vol menjar, i si no es dona pressa, ella morirà.
Li clava la llança. Cau escalabrat. La pobra princesa visca, se ha salvat. La rosa creixia, Sant Jordi l'ha agafat. I ara la princesa ja li ha regalat.
Amb aquesta cançó de Sant Jordi, de la Damaris Gerabert, ens acomiadem de tots vosaltres fins a la propera setmana, desitjant-vos un gran dia de Sant Jordi.
Sant Jordi arriba com cavaller, amb la seva llança travessa el carrer.
Ona Bitlles, 107 FM.
Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta amb tapus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta amb tapus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta amb tapus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire, i una camisa oberta amb tapus vermells per no perdre l'aire.
Agafa la xancleta i la mobile,
i anem a la platja, anem-hi de pet.
Deixa les cabòries d'on faci fred.
Agafa la gorra i menja el barret.
Agafa la xancleta i la mobile,
i anem a la platja, anem-hi de pet.
Deixa les cabòries d'on faci fred.
Agafa la gorra i menja el barret. O potser és que fa massa calor.
Ara el temps no corre, ens això està
por. O potser és que fa massa calor.
Estau engega el ventilador.
O potser és que fa massa calor.
Ara el temps no corre.
calmació. Un fes que fa mal de calor. Ets si estau engega el ventilador.
Arico, coco, coquito, coco, ney, ney, ney.
Que va entrar vila, mandra, tot el carrer.
Si la vergonya es pesa com el llençó.
No sé que m'acompanyis a donar un vol.
Ai, que n'hi ha que riu amb el teu vestit.
Recorda que et vol amb el teu així.
Faràndula i barbena, festa major.
Desperta, lleva, no tinguis por.
Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire. I una camisa oberta, tapus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons.
Sintonitzes Ona Villas.